Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera ens hem fixat en el preu del petroli i del gas natural que s'han tornat a disparar les últimes hores després que la guerra a l'Orient Mitjà s'estigui convertint en bona part en un conflicte on els interessos energètics són cada vegada més la diana dels dos bàndols. També us hem explicat que el govern ha aprovat un suplement de crèdit de 6.000 milions d'euros. És l'eina que té l'executiu per poder disposar dels diners que està recaptant mentre no té pressupostos, un cop el PSC i Esquerra han acordat donar-se més temps per mirar d'arribar a un pacte. I us hem parlat també de les vagues de docents i metges que hi ha hagut avui de manera simultània. A l'educació aquest dijous han fet vaga mestres i professors de les comarques de Girona, el Maresme i els dos Vallesos, oriental i occidental, a l'espera de la protesta unitària de tot el país demà, a què també s'afegin els estudiants. I a la sanitat, els metges han convocat aturades avui i demà. Tots dos col·lectius, els professors i els metges, critiquen la falta de voluntat negociadora, diuen, del govern de la Generalitat. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs us parlem d'una de les mesures que demà aprovarà el Consell de Ministres, que és eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat. És una de les ajudes fiscals que recollirà aquest decret llei per pal·liar les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà i que també inclourà ajudes als sectors més afectats per l'increment dels carburants, com ara agricultura, pesca i transport per carretera. Ho ampliem des de Madrid, Àngels Lafuente.
Bona tarda. La mesura servirà per abaratir un 5% el cost del consum de l'energia, una mesura temporal que ja es va fer a la guerra d'Ucraïna i que pot representar que Hisenda deixi de recaptar uns 125 milions d'euros al mes mentre estigui en vigor. Pedro Sánchez serà l'encarregat d'explicar el contingut del decret llei, les mesures que s'han consensuat amb els sectors afectats, els agents socials i els grups parlamentaris, mesures que també aposten per les renovables.
Dar resposta a los efectos coyunturales de esta guerra, ayudando a los sectores principalmente afectados y, en segundo lugar, medidas estructurales que van a estar muy relacionadas con la transformación energética.
I és que la prioritat de l'executiu és aprovar un decret que tingui el consens més ampli possible per poder superar el tràmit parlamentari.
A Catalunya, el govern obre la segona convocatòria de solars per construir habitatge protegit. És una crida a ajuntaments, tercer sector i també promotors privats per mobilitzar terrenys on s'hi puguin construir pisos. Aquest cop la convocatòria permetrà incorporar projectes de gran rehabilitació al parc d'habitatge protegit. Tot plegat un pas més per avançar cap a l'objectiu dels 50.000 pisos públics per lloguer assequible el 2030. En la primera convocatòria de solars fa un any van aparèixer 670 terrenys amb capacitat per fer-hi uns 22.000 habitatges. Aliança Catalana torna a pescar polítics a les files de Junts i presenta l'ex número 2 dels juntaires a Amposta com a candidat a les eleccions municipals del 27, Àlex Giral Robert.
Si ha estat fa només uns minuts al Parlament, Eric Esteban serà el cap de llista de l'extrema dreta independentista a la capital del Montsià. El regidor continua en actiu i fa un mes va deixar el grup municipal de Junts, que li ha exigit més d'un cop que abandoni també l'acte d'edil. El secretari d'Organització d'Aliança, Oriol Gés, ha deixat clara l'estratègia de la formació per engruixir les llistes als municipis de cara a l'any que ve.
I obrim la porta a tots aquells nacionalistes com nosaltres que voleu servir el país i no obeir les consignes dels de sempre. A tots els grups municipals els independents que no se senten interpel·lats pel pèssim funcionament de la classe política actual.
Els nacionalpopulistes també han avançat que el 23 d'abril Sant Jordi anunciaran el seu candidat per Barcelona.
Més qüestions. Gabriel Rufián continua amb el seu pla al marge de la direcció d'Esquerra i el 9 d'abril farà un acte a Barcelona al costat de la líder de Podem, Irene Montero. Rufián nega que es plantegi una candidatura conjunta per les eleccions espanyoles, però Podem sí que hi obre la porta. Madrid, Pol Abruixats.
Bona tarda. Rufián va fer el primer acte amb el dirigent de Més Madrid, Emilio Delgado, i el següent serà a Barcelona, amb Irene Montero, i estarà moderat per l'exlíder dels comuns, Xavier Domènech. Serà previsiblement en una universitat per acostar-se al públic jove. L'objectiu és simplement promoure el debat sobre l'unitat de les esquerres, explica l'entorn de Rufián, però Irene Montero alimenta la possibilitat d'una llista conjunta.
A mí hacer equipo con Gabriel me parece una muy buena idea. Tenemos que estar dispuestas a ganarle a la derecha en todos los ámbitos, todas las que tengamos claro cuál es ese camino, las alianzas luego van a caer por su propio peso.
Declaracions de Montero a Televisió Espanyola. La direcció d'Esquerra diu que estava al corrent des de la setmana passada de l'acte de Rufián amb la líder de Podem, però en cap cas avalen el front comú que proposa.
Avui torna a ser un dia de problemes a la xarxa de Rodalies. En aquest cas, els més perjudicats són els usuaris de la línia del Garraf per un problema a la R2 Sud, que afecta també els regionals. Aquesta hora podem anar a Sant Vicenç de Calders. Allà tenim en Ricard Buigas. Ricard, bona tarda.
Hola, bona tarda. S'acumulen els problemes pels usuaris de Rodalies i regionals. La situació era complicada ja pels serveis alternatius que s'han hagut d'aplicar per les obres que es fan al túnel del Garraf, i ara s'afegeix aquesta incidència de la senyalització a Sant Vicenç. Cal tenir present que fa més de 2 hores que està tallada la circulació de trens a la línia del Rodalies R2 Sud, R4, i els trens regionals del sud, els de l'R2 Sud, arriben fins a Cunit, i els de l'R4 fins al Vendrell, on comença i acaba el trajecte. Des d'aquestes dues estacions hi ha autobusos fins a Sant Vicenç. Els regionals comencen i acaben el recorregut a Torredembarra. Hi ha també autobusos entre Torredembarra i el Prat de Llobregat, i els de l'R13 comencen i acaben a Roda de Mar, que és l'estació de Roda de Barà. També hi ha autobusos entre aquesta estació i el Prat. Problemes que pateixen persones com l'Anna Marquès, una professora d'un institut, l'Institut Europa de Bellvitge, que avui estava intentant, estan, de fet, intentant tornar en aquests moments encara, després de visitar la Tàrraco romana cap a casa.
Sí, ja.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
I la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot bé, els tres?
Molt bé.
Sí,
ui, quin cim és arrossegat que fa el Ferran.
Cansat. Mira, abans ara ho comentàvem amb el Marc abans d'entrar. Sí. Estem molt cansats. Necessitem cap de setmana els dos.
Vitamines, prenem les vitamines, home.
Sí, totalment d'acord.
Pues, ja és dijous, no ho teniu molt lluny, per tant, vinga.
Ja li veiem el
cas. Ja, vinga, aneu estirant el coll a veure si arribeu a la línia de meta. A veure com està la Llucia Ramos. També esperant el cap de setmana. Llucia, bona tarda.
Bona tarda. Jo faig feines cap de setmana.
Per tant, a tu tant fa que sigui dimarts, dimecres, sí, com dissabte o diumenge, eh?
Com diu qualcú, cada dia és dilluns.
Ah, exacte, jo. Molt bé. Doncs molts ànims. Escolta'm, a tu et queda més, doncs, pel cap de setmana, que veig que no en tens. Per tant, mira, aquí ja passa llampeny.
Exacte.
A veure, què ens vols proposar?
Mem, avui vull parlar d'un dany col·lateral de la guerra, que em fa molta ràbia per molts motius. Sabeu que molts influencers que vivien a Dubai han tornat als seus països d'origen després dels bombardejos, dels atacs. Ells es pensaven que anaven a una mena de paradís, no només fiscal. Publicaven el seu dia a dia a la Torre de Marfil, una vida plena de luxes, d'escanes de la realitat del món en general i del lloc on vivien per no pagar impostos en particular. Un lloc autoritari que vulnera els drets humans, amb restriccions a la llibertat d'expressió, amb detencions i un tracte cruel cap a les dones i cap a les persones de la comunitat LGTBI+, però un lloc on hi ha molts dobbers, no? Molts diners. Bé, i doncs resulta que aquests influencers i creadors de continguts ara s'han espantat amb els atacs, han sortit per potes, i què han fet? Han abandonat els seus gossos i els seus gats perquè resultava molt difícil volar amb ells. A més, el pas a Oman prohibeix l'entrada amb animals, i ara per ells aquests animals són una càrrega, per tant, se n'han desfet. En alguns casos els han sacrificat, encara que estiguessin sans, els han portat al veterinari, però en altres casos els han deixat lligats al pal d'un fanal o tancats a la terrassa del seu pis. No sé si ho heu vist a les xarxes, van plenes, però és terrible. Aquests influencers segur que es consideren bona gent, segur que pensen que no fan mal a ningú, que no passa res pel fet d'haver anteposat els seus interessos a qualsevol cosa, que no passa res per anar-se'n a viure a un país autoritari, que la seva moral quedarà intacta i no se'n ressentirà, malgrat que ara han abandonat o han sacrificat aquell company de sofà amb qui sortien a passejar, el qual acaronaven. Segurament era el protagonista de molts continguts que penjaven a les xarxes, li donaven de menjar, parlaven amb ell, tenien un vincle amb aquell gos o amb aquell gat amb el que convivien. I per jo el que és més esfereïdor és que ni tan sols els ha passat pel cap que la seva responsabilitat era fer-se càrrec d'aquests animals, no? Uns animals que depenen 100% d'ells. Aquests influencers podrien haver triat, no sé, guanyar-se la vida en una democràcia, però van triar els diners, uns diners que els han permès sacrificar els seus animals de companyia o que els permetrà comprar-ne un de nou que farà que oblidin aquest que han abandonat a Dubai. Sovint es parla de la tendència que tenim a humanitzar els animals, no? Hi ha paraules com, per exemple, perrijo, per referir-se a aquesta relació que tens amb el gos com si fos un fill, o el concepte persona no humana, per referir-se als gossos i als gats. I per això hi ha molta gent que s'ha horroritzat pel que ha passat a Dubai, però també n'hi ha que diuen: què hauríeu fet vosaltres en el seu lloc? Perquè no aniràs a comparar un ésser humà amb un animal. Jo sé perfectament el que hauria fet al seu lloc, o més ben dit, el que no hauria fet, però en tot cas el que em preocupa és que això pugui ser un tema de debat. El fet que tantes persones pensin que és legítim anar a un país on guanyaran molts més diners i quan venen mal dades fan un campi qui pugui sense tenir en compte el que hi deixen, per mi és un toc d'atenció. És un toc d'atenció de la societat actual o, en tot cas, d'una part de la societat actual. No? Ara impera la ideologia dels diners. Que és una ideologia que no té pàtria, que no té vincles, que ho deshumanitza tot, que deshumanitza fins i tot la humanitat. En aquesta ideologia, tot el que es pugui comprar i per tant, passa a ser teu, serà del teu domini. Però no serà la teva responsabilitat, no? És a dir, puc fer el que vulgui amb el que he comprat perquè ho he pagat i crec que tothom faria el mateix si estigués en el meu lloc, no? Per exemple, el meu jet privat contamina moltíssim? No és la meva responsabilitat. Aporto diners a un règim que vulnera els drets de les persones? No és cosa meva. He aprofitat la crisi de l'habitatge per comprar barat i fer un empori de pisos de luxe? No té res de dolent i és legítim, no? Si ho puc fer, per què no ho he de fer? Jo crec que hem arribat a un punt en el qual els diners ho decideixen tot, ho justifiquen absolutament tot, i ara em sembla que no hi ha ni llei ni ètica que sembli capaç de revertir això.
Un oient que t'està sentint m'envia un missatge que diu: només d'imaginar-me això que explica la Llucia se'm trenca el cor. Sí. Vull dir que arriba molta gent.
Sí, no, i no oblidem que l'estat espanyol les protectores recullen uns 300.000
animals
cada any.
Sí, és que jo també estava pensant que al final això no deixa de ser un exemple actualitzat i a més amb tots els focus del que passa cada estiu, quan hi ha gent que sabem que abandona les seves mascotes lligades en un fanal, com deies tu, escolta'm, no me'l puc endur de vacances, o mira, aquí el deixo i el problema per una altra, o a les protectores, que t'expliquen que a la porta de la protectora sovint apareix un gos lligat o un gat abandonat perquè algú l'ha deixat allà.
No, ja sabeu que en Bowie és adoptat, eh? Jo el vaig adoptar.
Sí. Com ho veieu els altres? A veure.
Jo entenc la preocupació, i la comparteixo, de la Llucia, més allà que té el Bowie, que té el seu gos,
que a vegades interromp la tertúlia.
Convidat
a la tertúlia.
El mig de la dèries, convidat d'honor. No, al final, ella el que està és descrivint, jo crec, sobretot al final de la dèria, actituds que són incíviques i actituds que són poc ètiques, no? I que són pròpies, doncs, de comportaments frívols, de comportaments egoistes, doncs, que són absolutament criticables, no? I en el cas dels influencers o d'altra gent que aquests dies hem vist arran de la guerra de l'Iran en aquests països Orient Mitjà, doncs, clar, una mica de coherència, no? Perquè molts d'aquests se n'han anat allà. I ara me'n vaig una mica del que ha dit ella, però molts d'aquests se n'han anat allà per pagar menys impostos, o uns altres perquè senzillament doncs, la seva feina els ha portat allà, perquè hi ha moltes empreses, sobretot doncs, del món de la consultoria i del món de les finances, que estan radicades en aquella zona, del Golf Pèrsic. Però clar, veiem com aquesta gent que està allà per tributar molt poc i per pagar molt poc i criticant que aquí vivim en un infern fiscal i que es paguen molts impostos, després ara volien
el govern espanyol que no havia flatat avions per tornar-los.
Que els havia enviat un Falcon per anar allà a rescatar-los. I dius, escolti, però vostè sap com es paga el Falcon? Perquè els paguem amb l'IRPF dels tontos que ens hem quedat aquí i paguem els nostres impostos i no fem cap trampa, no? Però sí, evidentment, si a més hi afegim doncs, tot això de les mascotes i tota aquesta frivolitat i egoisme, em sembla lamentable.
Sí, jo crec que hi ha moltes aristes, no?, amb això que ens està explicant avui la Llucia. És evident que aquest fet d'anar-se'n allà, en un país on guanyes més diners, on la teva visibilització és una, etcètera, en el moment que se'n van, que hi ha un problema, doncs tu te'n vas, evidentment, per sobreviure, i en tenim molt clar que els animals no són persones, però també és veritat que hi ha una visió actualitzada del que representa un animal que s'ha de tenir en compte, no? Jo crec que hi ha diverses qüestions, no? Adoptar o comprar un animal no és un acte només estètic, o no hauria de ser un acte només estètic ni accessible accessori d'una marca personal, no? I aquest cas, quan tu t'ho planteges així, doncs passa el que passa, no? Tenir un animal és un compromís vital, no? Un compromís vital. El que passa és que no només abandones un animal, no? Fer-ho en un context de privilegis, el que passa és que visibilitza que ets una persona amb recursos, amb una capacitat de decisió, que amb la teva llibertat decideixes, bueno, de manera cruel, no? Anar-te'n i deixar aquell animal que t'ha servit per fer contingut, has mostrat amb ell una empatia determinada, has pogut ser molt carinyosa posant en valor la presència d'aquell animal per tu, etc. No? Jo crec que vivim en una cultura digital on els animals sovint apareixen com contingut, com companyia estètica i com un element de proximitat a les xarxes. No? I això revela una cosa molt incòmoda, no? Que en el moment que tu això no, ja no et funciona o tu tens que prendre decisions, te'n vas i deixant enrere tot allò que t'ha construït i t'ha construït el personatge que tu ets, no? I jo crec que hi ha una qüestió molt important. No pots convertir un animal en contingut i després tractar-los com si fos alguna cosa prescindible i només una altra qüestió, no? Jo crec que la Lucía al final parlava de la ideologia dels diners, no? Que tot es pot comprar, no? I fins i tot la impunitat. És a dir, al final és, no és només el fet que és greu, censurable, sinó el marc mental que aquest fet permet, no? Que si tens diners ho pots resoldre tot, te'n pots anar molt ràpid, segurament ets el del primer de marxar i, per tant, les conseqüències que patiràs, lògicament, i està molt bé que tothom se pugui fugir quan hi ha perill, pots evitar les conseqüències del teu fet i pots reconstruir la teva imatge. És a dir, fàcilment aquestes persones que han sortit del país doncs perquè tenien un problema de seguretat o pensaven que tenien un problema de seguretat, tindran una altra mascota, amb un altre animal al qual estimaran molt i ploraran molt per l'animal anterior, però, evidentment, l'abandonament d'un animal que t'ha format part de la teva vida i que t'ha construït com a personatge no es pot substituir amb una ètica novedosa, amb una ètica reinventada.
Jo avui faré una esmena a la major. No acabo d'estar massa d'acord amb el plantejament.
A veure
si sóc capaç d'explicar-me. Parteixo de la premissa que és universal, no? Que ningú pot estar d'acord amb el que representa veure morir un animal lligat en un fanal, sol i desnodrit. No? És a dir, és una qüestió per mi de sentit comú. La meva discrepància està amb el plantejament, quan aquest plantejament es desenvolupa i adquireix una vessant més maniqueïsta, una mica reduïda a una situació pràcticament absurda, no? General, és a dir, ve la guerra i, per tant, els rics marxen i maten les seves mascotes. Jo, aquest plantejament, a mi els plantejaments absoluts m'espanten perquè precisament ens porten a situacions i a solucions absolutes. L'estat social, que és el que ens hem volgut donar tots, que és un estat que contribueix al sosteniment de les càrregues i a la protecció dels més febles, l'estat social es nodreix de les aportacions, de les aportacions tributàries que fem tots els ciutadans. Aquestes aportacions tributàries depenen del comerç i del mercat i, per tant, és imprescindible que hi hagi això, comerç, mercat, lloguers, compraventes. Quan fem aquestes reduccions on els bons són els uns i els rics quasi per definició són dolents perquè maten mascotes, ens trobem en una situació que, insisteixo, crec que està exempta de matisos i d'equilibris. No tinc cap dubte que aquesta gent, d'entrada, té tot el dret a viure on vulgui viure i on es pugui pagar. No tenen dret a matar les seves mascotes. Estic convençut que hi pot haver hagut un patiment extraordinari. M'agradaria saber en quines circumstàncies això ha passat i tal, però si és així, no ho dubto. Aquesta reducció a no, ho fan perquè tenen diners, tampoc em convenç, no? Jo penso que en els equilibris i en els matisos estan les veritats i les veritables raons.
Doncs és l'opinió també del Marc. Ho deixarem aquí. Lucía, gràcies.
Molt bé, i bona gràcies tarda. A vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Aquesta primavera, Catalunya es torna a emocionar. Les passions tornen als escenaris. Història, tradició i emoció en viu.
Més de 500 anys de cultura popular amb centenars d'actors i música en directe.
Vine a viure la passió. Viu-la a Catalunya.
Consulta dates i pobles que hi participen a la web de la Federació Catalana de Passions.
Les passions de Catalunya. Tradició que emociona.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Fins ara, cap tecnologia ha sigut capaç de canviar la vida de tota la humanitat.
Us presento Dia 1.
Una minissèrie que et farà veure el món amb uns altres ulls.
És perillós que surti a la llum. Passarà una cosa terrible.
Dia 1. Diumenge a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Cristina, com estàs?
Mira, tinc la grip.
Estàs tocant amb febre?
Sí, estic a 37,8.
Glòria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Atenció, quina és la superfície del Vaticà en quilòmetres quadrats?
50 quilòmetres.
11.200.
0,4 quilòmetres quadrats.
Què dius ara?
Doncs, Cristina, has guanyat tu.
Enhorabona, Cristina, millores.
Gràcies, si ho pogués compartir, el compartiria amb tu.
Ja un altre dia provarem sort, que no en tinc mai de sort, però bueno.
Sí que entens. Si tens salut, ho tens tot.
Sí, senyor.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Salut i ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Isabel Lleuger. De seguida anem amb les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà, que cada dia que passa són més complicades i ja les notem en les nostres butxaques. Però abans d'això, que em fixi en el govern mobilitzant aquests 6.000 milions d'euros per poder pagar, entre d'altres, les nòmines dels funcionaris. Ho fa just l'endemà que hagi retirat els pressupostos del Parlament i per assegurar així les finances de la Generalitat. Més enllà dels sous, aquests diners, que es coneixen com a suplements de crèdit, també inclouen les millores promeses als mestres i als Mossos d'Esquadra, algunes ajudes del Pla de Barris, bonificacions al transport públic o la compra de pisos per convertir-los en lloguer assequible. Tot plegat mentre Govern i Esquerra posen el comptador a zero i es preparen per una nova negociació que hauria d'acabar abans del mes de juny amb un acord de pressupostos. Això si no torna a haver-hi desavinences. Avui la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha celebrat que els republicans comencin a rebaixar la seva exigència sobre el traspàs de l'IRPF.
És una bona notícia, tenim la seva garantia, confiem en el grup d'Esquerra Republicana i esperem doncs, poder-nos posar a treballar el més aviat possible. A nosaltres ens interessen i treballarem sobre les competències i les condicions sobre les que tenim capacitat d'influir.
És veritat que sembla que l'IRPF ja no és tan línia vermella per la negociació per Esquerra Republicana, tot i que els republicans sí que continuen exigint alguna alternativa. Ho ha apuntat el líder del partit, Oriol Junqueras, avui a TV3.
L'IRPF és importantíssim, és importantíssim. El partit, el PSC, no es veu en cor en aquest moment de convèncer el PSOE. Bueno, doncs que el convenci demà passat. És que demà passat tampoc s'hi veuen en cor. Bueno, doncs escolti, que proposin alternatives.
I aquí s'ha quedat amb aquestes alternatives, que ningú sap molt bé quines són, però en tot cas obre la porta, cosa que fa algunes setmanes semblava que no estava disposat. Què us ha semblat tot plegat i la situació creada?
Jo tinc la sensació que tot això forma una mica part del pacte, no? D'una certa desescalada que vam veure ahir, per una banda, doncs, el govern retira els pressupostos, cosa que és una derrota política en tota regla, vull dir que no havia passat mai a la història, i que segurament doncs, té un punt d'humiliació política, no? I de no haver calculat bé la jugada a l'hora de presentar els pressupostos, intentar fer aquesta pressió presentant els pressupostos i amb tots els sindicats i patronals i mitjans afins doncs, pressionant molt Esquerra Republicana perquè hi hagués aquests pressupostos, i la contrapartida del que fa Esquerra és relaxar una mica la petició, l'exigència d'aquesta línia vermella, no? Però, vaja, jo no... És dir, això ho entenc ahir al matí Junqueras fa una roda de premsa on clarament rebaixa, però al vespre hi ha Isaac Albert fa un tuit on diu, que és el portaveu d'Esquerra, crec, on diu que no, que aquesta petició segueix estant damunt la taula, i avui Junqueras ja també diu això, és molt important, i si ens volen convèncer de que no és molt important o no ho volen complir, hi ha d'haver una altra cosa. Però aquí estem davant d'un problema que és molt clar, que és que a l'estiu de l'any 2024 es va signar un acord entre el PSC i Esquerra Republicana on hi deia literalment el que hi deia, i que aquest acord, i que en el cas de l'IRPF era la recaptació del 100% de l'IRPF el 2026. Es va veure que això no era possible, i es va dir de fer-ho el 2028. Però aquest acord també va passar per l'executiva del PSOE, on ja era vicesecretària general Maria Jesús Montero. El problema és que un any i mig després, i quan Esquerra ja ha acceptat dilatar-ho en el temps, el PSOE diu, no, d'allò que vam signar no en vull saber res i no ho volem complir. Això és clar. Això li dificulta molt l'operativa a Salvador Illa. És a dir, li dificulta molt realment tenir pressupostos. És a dir, jo crec que Esquerra Republicana vol pressupostos, el PSC vol pressupostos, però qui ha boicotejat els pressupostos és el govern espanyol, perquè realment n'hi hauria hagut prou en què Pedro Sánchez o Maria Jesús Montero públicament haguessin dit que allò que van signar fa un any i mig es complirà. Com que no ho han dit, doncs no hi ha pressupostos a Catalunya. És que és una situació lamentable, realment. I pensar que això li donarà un diputat més per Cádiz a les eleccions andaluses a la vicepresidenta del govern espanyol, doncs és que penso també que és un error, la veritat.
Bé, jo, a diferència de Ferran, no crec que la lectura política de fons sigui com una derrota política, no? I si no, més aviat em plantejo com un acte de responsabilitat, no? Crec que hem de tenir molt clar que el suplement de crèdit és la prova de que fins i tot sense pressupost aquest govern ha decidit governar i no plorar, diguéssim, no? I el primer que cal explicar, ho deies, Òscar, quan hem començat, no? El suplement de crèdit no és un pressupost nou, no és un truc comptable ni una victòria política de ningú. En tot cas, és una eina legal que permet ampliar la despesa quan no hi ha pressupostos aprovats, no? I que per poder pagar precisament tot allò de salaris públics, farmàcia, dependència, transport, etc., o aportacions al món local. I el govern, amb la quantitat que ha aprovat, doncs el que precisament intenta és garantir que l'administració continuï funcionant mentre segueix negociant aquests comptes, no? I jo crec que hi ha una veritat incòmoda a l'oposició, no? El govern d'Illa ha optat per fer institucionalment buscar una via de seriosa que en lloc de dramatitzar o fer grans espavientos, deixeu-me dir-ho així, no? Es dona un marge per continuar negociant. Jo crec que això és una bona notícia. És menys èpic que un acord de matinada, evidentment, però realment li dona més trajectòria de gestió en el govern. Jo també crec que Junts, en aquest cas a l'oposició, després parlarem d'Esquerra Republicana, no? Però torna a fer allò que millor sap fer, no? Que és convertir una necessitat de gestió en un relat, com sempre, de desgast, no? I jo crec que és molt fàcil denunciar no hi ha pressupostos quan després es bloquegen, etc. I per part d'Esquerra Republicana, jo crec que aquí sí que cal ser exigent. Exigent Esquerra Republicana, que ho està intentant ser, i després també, evidentment, té dret a negociar i a tensar i reclamar més concreció. Però també és veritat que ha d'arribar a un punt on ha de decidir si vol influir o immobilitzar, no? Si realment vol marcar perfil d'esquerres i de govern útil, hi havia uns pactes, però el terreny és aquest: habitatge, salut, llengua, dependència, i bloquejar-ho tot, no sé fins a quin punt li dona una credibilitat política i una rentabilitat política.
Jo molt d'acord, eh? És a dir, jo penso que la mobilització d'aquests 6.000 milions d'euros el que representen és la concreció del principal compromís assumit per aquest govern, que és la gestió, la normalització i la realització de polítiques socials. Per tant, celebro, evidentment, aquest esforç per concretar lo imprescindible per fer aquestes polítiques, que és, en aquest cas, comptar amb diners efectius per poder-les executar. El que és evident és que això no oculta aquesta mancança, no? L'aprovació d'una llei de pressupostos que té una importància conceptual sense precedents, no? És a dir, al final la llei de pressupostos és el que legitima a la recaptació. És a dir, jo puc recaptar quan tinc aprovat un pressupost que m'explica i que justifica a què dedicaré aquella recaptació, no? Quan ens falta la llei de pressupostos, la recaptació, evidentment, és totalment legítima, però està mancada d'aquell nord, no? Perquè la ciutadania pugui entendre quin és el destí dels diners. I, per tant, s'ha de continuar lluitant i s'ha de continuar lluitant per aquest acord. Un acord, en definitiva, amb qui pugui permetre l'aprovació d'aquesta llei. I al fil d'això faria la reflexió de què representa representa l'oposició, no? Una oposició política constructiva, madura, democràtica, hauria de saber distingir entre el no i un sí condicionat, és a dir, aquestes posicions una altra vegada, no? Tan absolutes, és a dir, o es concreta aquesta fita o jo bloquejo pressupostos, i m'és igual per part de qui vingui, per part de quin partit, si és Esquerra, si és Junts, crec que no contribueix a la política en majúscules.
No, no, està clar que és una mala notícia que el país no tingui pressupostos. El que passa que l'ampliació dels suplements de crèdit també et demostra fins a quin punt, i això és una cosa que té un punt tècnic, com les administracions i com ens hem acostumat a viure sense pressupostos.
És a dir, això hauria de ser una anomalia, eh? Clar. Ja sé que és la normalitat, exacte, perquè des de fa una pila d'anys a Catalunya, exacte, i a Espanya ha costat Déu i ajuda. Els últims són del conseller Giró aquí, i els espanyols són del 23.
Del 22.
22.
I els darrers pressupostos catalans, efectivament, són del conseller Giró, de l'any 23. I això que ha provocat, això que abans era una anomalia, ha provocat que l'activitat legislativa, els mecanismes legislatius i els mecanismes administratius dels governs, és a dir, els parlaments i els governs, s'hagin acostumat a treballar sense pressupostos. I ara ja tenen la forma de fer que es noti menys i que no es posin en perill les nòmines, que no es posin en perill doncs determinats projectes que són bianuals o fins i tot nous projectes. I una negociació de les ampliacions de crèdit al final acaba sent pràcticament similar a una negociació de pressupostos a nivell de les partides. Ara, clar, això li dificulta la forma de treballar i dificulta doncs poder fer polítiques i reformes més ambicioses i moure partides pressupostàries d'un departament a l'altre als governs. Però sobretot, el que és, com deia el Marc, és una derrota política, és una mostra de debilitat d'un govern, perquè els pressupostos són la principal llei d'un govern. I recordem, el darrer cop que va caure pressupostos, quan Carles Puigdemont no va tenir pressupostos, va convocar una qüestió de confiança, quan la CUP no li va votar els pressupostos. Va convocar una qüestió de confiança, va recuperar la confiança i va tenir pressupostos. Pere Aragonès, quan no va tenir pressupostos, va anar a eleccions. Jo crec que seria un error que Salvador Illa anés a eleccions, però això no treu gravetat a la situació.
És que segurament la mare dels ous de per què no hi ha pressupostos és perquè els pressupostos s'han convertit en una eina, exacte, més de negociació. És a dir, sí, quan tu afrontes la negociació de pressupostos, a tot arreu i tots els partits s'inclouen com a arguments en favor o en contra, mesures que no tenen res a veure amb els pressupostos.
I el que penso que no s'entén és que el fet de que quan jo no guanyo unes eleccions i no puc formar govern, quan passo a estar a l'oposició, això no m'ha de... Crec que no hauria aportar una reducció a l'absurda, votaré tot que no. No seria el meu propòsit.
Que aquest argument el puc girar. O sigui, el fet de no guanyar per majoria absoluta fa que tampoc no puguis imposar les teves opcions, perquè no tens majoria absoluta. Has d'arribar a acords amb l'oposició, amb algú de l'oposició.
No, però hi ha d'haver una certa contricció. És a dir, qui guanya les eleccions i forma govern, o al final qui les guanya o les perd, o és més igual, qui forma govern té una legitimitat i té unes necessitats pressupostàries que els altres grups han d'entendre i amb bona elit democràtica haurien d'acceptar. Aquesta reducció a l'absurda...
Però tenim un sistema on una mica és al revés. Ho dic perquè, per exemple... Esquerra Republicana estava governant l'anterior legislatura i s'ha hagut de menjar el Hard Rock. I ara ha sigut el PSC el que s'ha hagut de menjar un canvi de fiscalitat en el Hard Rock que li han exigit tant Esquerra Republicana com els comuns.
Però això té
noms
i cognoms.
Republicana, la passada legislatura, quan governava Pere Aragonès, si us en recordeu, va presentar una proposta de finançament circular.
Sí.
I ningú la va voler. I el PSC va dir que ni parlar-ne, i que com a màxim un consorci entre les agències tributàries i que res de finançament singular. I després va arribar la necessitat d'investir Salvador Illa i el PSC va comprar finançament singular, traspàs de l'IRPF, tot, i de fet aquest és el problema, que el PSC potser per la necessitat que tenia Salvador Illa de ser investit i de no anar a unes noves eleccions, doncs va signar coses que després resulta que el PSOE no vol complir i això genera un problema polític.
Fixa't en aquest escenari que plantegem. És a dir, com que jo no he pogut formar govern, tu no tindràs pressupostos. I ens anem perpetuant en aquesta política de jo no formo govern i per tant no governo, però tu tampoc governaràs. Llavors, on està la maduresa democràtica? És a dir, jo estic d'acord amb que, com bé deies, Ferran, és una derrota política, però no crec que sigui una derrota política del govern, sinó del conjunt del Parlament.
Tothom hi perd. És a dir, si hi ha pressupostos, i guanya el govern que els aprove, i guanya el soci que els...
I la ciutadania.
Que els pacte.
I la ciutadania.
I guanya la ciutadania, és evident.
Sobretot.
El que passa que aquí el problema que tenim al nostre país és que no tenim en aquests moments pressupostos per culpa, diguem-ne, d'un tercer, que és el govern espanyol, que està dient que allò que vam pactar fa un any i mig doncs és paper mullat, i que té el mal costum de convertir els acords en guions de negociació. I quan tu arribes a un acord en política, el diàleg ha de ser per com es compleix l'acord, i no per dir, bueno, i ara allò que vam signar ho farem servir com a guió, però no vol dir que acabem aquí. No, no, tu has d'acabar aquí, si no, no haver-ho signat.
Jo crec que, si no partim d'una reflexió que apuntava en Marc, en el sentit de dir, els pressupostos són necessaris, allò que a mi em semblava bé quan jo estava governant, tenint en compte les concessions que havia de fer, ara que jo estic a l'oposició, ara que jo tinc força de negociació, tenint en compte que tinc un govern davant meu dèbil, que necessita pactar, llavors ho instrumentalitzo, que parlava també l'Òscar, com una eina arrojadiza, que diuen. És a dir, aquesta és una qüestió de responsabilitat política que va més enllà de la ideologia del partit que estigui governant, no? Per això aquí jo trobo que crítica en el govern de la Generalitat, segur. Crítica en els governs en els partits de l'oposició, per suposat. Crítica a Esquerra Republicana, també. Crítica al PSC, també. Però aquí hi ha una qüestió que sempre es deixa a banda. És a dir, al final, la necessitat de pressupostos és una necessitat de país. Ens hem acostumat a aquesta perversitat de que no hi hagin pressupostos. I en aquesta perversitat, la continuïtat fa que sigui un element latent de xantatge. Jo crec que ja n'hi ha prou. Però fins que, com que és una qüestió tan consensual i tan interioritzada per part dels partits, difícilment es podrà solucionar. Crec que només amb un acte de generositat política i també d'atendre el que la ciutadania demana. És a dir, no pot ser que encara ara tots aquí en aquesta taula d'ideologies diverses estem considerant que els pressupostos són necessaris, que aquests eren uns bons pressupostos. Perquè aquí no s'està dient que aquests eren uns mals pressupostos. No ho ha dit ningú. Per tant, si tenim a sobre uns bons pressupostos que en els partits que van recolzar la investidura del president Illa estan d'acord amb que són uns bons pressupostos i hi ha una sèrie d'elements per incompliment, per etcètera, que condicionen aquesta resposta afirmativa, tenim un greu problema com a societat i com a polítics, evidentment.
El que passa és que quan parlaves amb uns o amb els altres, tenien els seus arguments. És a dir, parlaves amb el PSC i et deia, home, si ens van votar la investidura... és perquè ja es donava per fet que com a mínim ens deixarien governar i per tant tindríem uns pressupostos i a més és necessari per les noves circumstàncies macroeconòmiques i per tant no ens entra al cap que no hi hagi uns pressupostos aprovats. Quan parlaves amb Esquerra Republicana et deia, sí, ja, jo vaig investir a Salvador Illa, però amb aquestes condicions que es van signar. Si aquestes condicions no es compleixen, jo no em sento obligat a donar suport perquè ja m'estan canviant les regles del joc. Vull dir que tots les parts en la disputa tenia els seus arguments, els uns per exigir vota amb els pressupostos perquè em vas dir que em deixaries governar i que, a més, les circumstàncies els fan necessari i els altres és, no, si em canvies les condicions de l'acord, doncs no m'hi sento obligat.
És evident, i les lectures, i d'acord amb aquesta visió, la lectura sempre serà només amb una carretera. És a dir, cadascú anirà per la seva carretera i la necessitat de confluència amb un port comú no es produeix. I políticament aquest és un instrument excessivament utilitzat i a mi em sembla que genera una falta de credibilitat amb la responsabilitat ciutadana que això implica.
Passant 7 minuts de 2 quarts, fem una pausa i després una cosa que també té a veure amb els pressupostos, perquè, òbviament, les condicions socioeconòmiques i macroeconòmiques han canviat molt amb la guerra de l'Iran i que encara continua canviant més. Cada dia tenim el gas i el petroli més car i això ens afecta directament a les nostres butxaques. Ara ho afrontem.
Catalunya migdia.
Ben-Hur, La Missió, Jesucrist Superstar.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta una passió de cinema amb les grans bandes sonores de Setmana Santa sota la direcció d'Isabel Rubio i amb cors del país.
Del 14 al 31 de març a Lleida, Terrassa, Sabadell, al Palau, Manresa i Tarragona.
Entrades a osvallès.com.
Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre amb Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt. Perquè fins a final de mes tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, al 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Catalunya migdia.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 19 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, som amb el Ferran Casas, el Marc Molins i la Isabel Lleuger. Dèiem que el preu del gas natural s'ha disparat les últimes hores després de l'atac israelià al jaciment gasístic més gran del món, el Golf Pèrsic, i explotat per l'Iran i per Qatar. El gas natural val avui més del doble del que valia quan va començar la guerra de l'Orient Mitjà. El preu del petroli també s'enfila cada dia més. Avui, a la zona dels 115 dòlars, el barril de Brent va començar per sota dels 100, de fet, per als voltants dels 90. Saludem l'Albert Benal Estanyol, que és professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF. Professor Benal Estanyol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què implica tenir el petroli a 115 dòlars al barril i el gas al doble del que es pagava abans de la guerra?
Doncs implica tenir un cost d'energia molt més alt, tant pel que fa pel el transport, el que són la gasolina i el dièsel, com pel que fa a l'energia que tenim a casa, tant el gas que consumim com l'electricitat que consumim. I això, evidentment, doncs, repercuteix en costos més alts de l'energia i també, indirectament, en algun moment, també en els productes i serveis que comprem.
Es veu un límit en aquesta escalada de preus o això pot continuar escalant les pròximes setmanes?
Dependrà, evidentment, de com evolucioni el preu del petroli. En el moment de la crisi amb Ucraïna va arribar als 130 dòlars i el preu del gas va arribar a més de 300. Vull dir que, en principi, ha pujat ja més en altres episodis. O sigui que, evidentment, pot tornar a passar.
No s'escapa a ningú que si puja el preu del petroli, si pugen els carburants, si puja el gas, això pot arrossegar la inflació a una pujada. I quan vam tenir escenaris de pujada d'inflació, ràpidament van pujar els tipus d'interès per intentar combatre. Aquest és l'escenari que es preveu a mitjà termini?
Evidentment dependrà una mica si això és una evolució sostinguda. Evidentment, si el preu del petroli continua alt, si el preu del gas continua alt, això s'acabarà veient reflectit en la inflació. Més o menys es parla de que un 10%, no? Per fer una estimació així bàsica, un 10% d'increment del preu del petroli pot arribar com a 2 dècimes de la inflació. Per tant, donat que ha pujat pujat bastant més d'un 30 o un 40%, doncs si això es manté, doncs podria significar un repunt molt alt de la inflació.
Europa pot fer alguna cosa davant d'aquesta situació als mercats energètics? Es pot buscar alguna manera de sortejar, entre cometes, aquesta pujada de preus de petroli i de gas?
Aquí jo crec que hem de distingir molt entre el que és a curt termini i a llarg termini. A curt termini és difícil ara mateix doncs, substituir el gas i el petroli per altres fonts d'energia, més que les que ja tenim, no? Al final tenim moltes renovables que ens aïllen una mica de l'efecte dels preus del gas en el preu de l'electricitat, i això ens beneficia. També estem molt diversificats i això també ens beneficia així a curt termini, però és difícil de fer res així molt per evitar les pujades de preu a curt termini. A llarg termini, evidentment, el que hem de fer és deixar de dependre d'aquests combustibles fòssils, deixar de dependre del petroli i de la gasolina per al transport i deixar de dependre del gas per produir electricitat.
Mm-hmm. En les últimes hores, els que no som experts en la matèria, hem descobert aquest jaciment de gas anomenat South Pars, de la qual jo com a mínim no tenia coneixement, que hem conegut que és el jaciment més important de gas de tot el món, que l'explotaven conjuntament Iran i Qatar i que ha estat atacat en les últimes hores. Donald Trump amenaça de destruir-lo completament si Iran continua atacant països del Golf que consideren amics l'Iran. Es pot destruir un jaciment com aquest? Què implicaria intentar destruir això? Es pot atacar un jaciment com aquest?
A veure, el que es pot fer sobretot és destrossar tota la infraestructura que fan possible bàsicament l'extracció d'aquest gas. Però sí, com ha dit, doncs és el jaciment més gran del món, representa quasi bé el 20% de les reserves mundials i un 10, un 12% del que s'està consumint, i evidentment doncs qualsevol atac, qualsevol afectació que tingui aquest jaciment, doncs afecta ja no només els preus, perquè els preus els afecten, estan molt subjectes a tot, sinó també fins i tot al subministre.
Era de preveure que les infraestructures energètiques serien arma de guerra, entre cometes, o objectiu de guerra, si s'entrava en conflicte aquí al Golf, especialment?
Evidentment, els països del Golf són molt importants en el món globalitzat, tant de gas com de petroli. Evidentment, doncs, això els fan subjecte, evidentment, d'objectiu de guerra i objectiu d'aquest tipus de xantatge. Però tampoc hem d'oblidar que, bàsicament, Estats Units també és un dels productors més grans del món, tant de petroli com de gas. Vull dir que també també al final les pujades aquestes també els beneficien d'aquest altre costat. A més de beneficiar també a Rússia, evidentment, que Rússia també és un dels, si no el més gran productor de gas del món. Llavors, evidentment, totes aquestes escalades de preus doncs els beneficien de retruc. El que realment no hi té res a guanyar, bàsicament, és Europa, no? Perquè Europa quasi bé no en tenim, i el que tenim s'està acabant.
Sí, perquè aquesta és una altra. És a dir, Europa, per exemple, en el cas de l'estat espanyol, sobretot el gas ens arriba més aviat del nord d'Àfrica, no pas del Golf Pèrsic, però clar, si el del Golf Pèrsic no pot sortir, els països que compraven el Golf Pèrsic aniran a comprar allà on compra l'estat espanyol. Per tant, el preu continuarà pujant igual.
Sí, els preus són preus molt globalitzats. Vull dir que al final qualsevol impacte que pugui tenir una zona acaben afectant els preus a totes les zones. A més, la gran part a part del gas d'Algèria, l'estat espanyol i Europa en general compra gas a través liquat, que ve d'altres països del món i que això estan molt subjectes al preu majorista, el preu que hi ha en aquell moment del gas. I, per tant, ens afecta molt, sobretot via preus.
Avui els ministres europeus reclamaven una fi del conflicte perquè deien a ningú no li interessa un conflicte llarg. No sé si això és així o no.
sobretot no interessa a Europa. Europa sí que realment és una, o sigui, és una zona que està molt afectada perquè altra vegada no té cap producció indígena de gas i de petroli, i per tant està molt subjecta a tots els impactes que pugui tenir aquestes crisis en els preus. No tant pel subministre, perquè com ha dit, no comprem directament, o comprem una part molt petita directament des dels països del Golf, però sí que és veritat que l'efecte que té en els preus globalitzats, els preus dels mercats mundials, ens afecta moltíssim, perquè de nostre no en tenim.
Crisis com aquesta, o la de la guerra d'Ucraïna fa uns anys, haurien de fer veure Europa que hauria de ser més independent energèticament parlant, i per tant hauria de potenciar més, doncs, les renovables o algun altre tipus d'energia de la que pugui abastir-se ella mateixa sense dependre d'altres mercats que estan, ja es veu, molt subjectes a segons quines tensions geopolítiques?
Sí, així és. O sigui, les renovables i l'electrificació no només tenen beneficis mediambientals, que els hem de sempre recordar, però a part d'això tenen aquests beneficis econòmics. Tenen beneficis econòmics en termes de que ens farien molt menys subjectes a totes aquestes crisis. Si tinguéssim tot, si estiguéssim aïllats, si tinguéssim aquesta sobirania energètica que no ens fes dependents d'aquests combustibles que estan subjectes a totes aquestes crisis geopolítiques, doncs estaríem molt menys afectats per tot això. Per tant, les renovables i l'electrificació no només tenen beneficis mediambientals, sinó que també tenen beneficis econòmics directes.
I quan parlem de renovables, parlem de solar i parlem d'eòlica, o aspectes com l'hidrogen verd, el biogàs, etc., també entrarien aquí?
Parlem de tot, i no només hi ha un factor. Evidentment, les renovables eòlica i solar, això o sigui, són molt barates i n'hem desenvolupat molt, però ara el que sobretot hem de treballar, hem d'invertir, és en la substitució de la part aquesta del gas, que ofereix, el gas ofereix flexibilitat per produir electricitat quan no hi ha sol. I ara fem servir el gas, i per tant estem subjectes a tot això, i el que hem de fer és substituir aquest gas fòssil per o bé bateries, o bé bombeig, o bé més a llarg termini, perquè encara és molt incipient, però en algun moment també hidrogen, biometà i altres gasos que no siguin aquest gas fòssil, que evidentment altra vegada ve d'aquests països.
Albert Benal Estanyol, professor del Departament d'Economia i Empresa de la UPF, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abans de l'entrevista, el Marc, durant la publicitat, mirava i deia: la borsa està caient espectacularment. Utilitzava una mica com el termòmetre, podríem dir, perquè és evident que aquesta guerra, òbviament, es lliura en l'aspecte militar, però també en l'aspecte econòmic i en l'aspecte energètic.
Sí, a mi em crida molt l'atenció l'aproximació del professor Banyal, no? Sembla evident que darrere d'un conflicte com aquest hi ha la posició, per mi, vinculada al sentit comú i a la lectura més elemental dels drets humans i de més, però després hi ha una altra lectura, que és una lectura econòmica, i evidentment aquí hi ha operadors que es veuen enriquits i que poden tenir un interès directe en que el conflicte es mantingui i que s'agreugi. És a dir, al final hi ha aquesta raó de fons que pràcticament ho vincula i ho vertebra tot, que és l'economia, no? I que la font d'energia en aquests moments és la matèria prima perquè es mogui aquesta economia, almenys a nivell de logística internacional. Per mi, sí, els índexs bursaris són un indicador molt clar, no?, de com s'està interpretant cadascun dels moviments. Insisteixo i acabo, hi ha la interpretació més humana, la més directament vinculada als drets humans, i llavors hi ha aquesta segona lectura de la qual aquests índexs bursaris en són bons testimonis.
Sí, jo, escoltant el senyor Albert Benal, jo m'havia apuntat també a parlar d'aquestes qüestions, no?, les que la primera qüestió és la dependència dels combustibles fòssils, que és una vulnerabilitat geopolítica evident, no?, i com això ens condiciona com a societat, com a país, com a la capacitat de donar resposta, i evidentment com això recau en la butxaca de cadascú de nosaltres, no? Perquè al final la guerra no és només allò que passa lluny, sinó és allò que acaba entrant pel dipòsit de gasolina, per la factura o per la cistella de la compra, no? I jo crec que aquesta és la gran reflexió, i la gran reflexió com a país, que ja portem doncs molt de temps. Jo me'n recordo també quan teníem la pandèmia, no? Com som de dependents de tot allò que ha de venir de fora, no? Aquesta necessitat imperiosa de reconduir les nostres fonts de recursos, i a més amb un tema que els detenim, no? Parlàvem de les renovables. Aquí tenim capacitat de generar energia per les fonts renovables, no? Però encara plantegen una sèrie de debat a la ciutadania, no? Encara ens plantegem si el Golf de Roses ha de ser o no ha de ser un panell de molins de vent a on ens donin energia o no. Pues potser necessitem ser molt conscients tots del que representa això, no? I després tenir molt clar que la transició energètica no és una qüestió només d'ecologia, no? Sinó que també és una política de seguretat nacional i de protecció precisament de les butxaques menys privilegiades, no? I aquesta és la qüestió, no? Perquè ara parlàvem d'economia. Segurament els mercats bursàtils a la gran majoria de la ciutadania les pilla tot molt lejos, eh? És a dir, a mi, si puja o no puja la borsa...
Sí. Es pensa que li agafa molt lluny.
Sí,
però qui tingui 4 euros guardats en un compte, per exemple, el té a la borsa.
Sí, sí, sí.
Molta gent que té plans de pensions estan a la borsa. El fet de que la borsa, si cau o puja, no t'afecta només si tens accions.
No. Jo
només que tinguis un pla de pensions t'afecta.
Però això també... Molts petits estalviadors.
Sí, però també aquests molts petits estalviadors, amb tot el respecte per als molts petits estalviadors, són uns privilegiats, en el sentit de que hi ha tot una part de la ciutadania molt important i segurament la majoritària que no pot estalviar i que, per tant, el problema és que el seu, quan posa gasolina, ens sentíem ara, aquestes setmanes hem sentit declaracions quan van a comprar, etc. Per tant, jo crec que la consciència ecològica, que és més enllà de la immediatesa de la qüestió ambiental, té una qüestió de transcendència política i econòmica.
Jo crec que aquestes situacions ens demostren com, fins a quin punt la nostra economia absolutament globalitzada i interconnectada, doncs el context de guerra, en aquest cas doncs el context geopolític que és de guerra, doncs té un impacte important, no?, amb l'energia. Però ho vam veure també quan es va tancar el canal de Suez. Mm. Quan va quedar tancat el canal de Suez, què passava? Doncs que no ens arribaven subministraments d'Àsia i que això va fer que paressin moltes fàbriques i això generava doncs problemes. I durant la pandèmia, no?, quan la Xina doncs va tancar part del seu comerç. El que em preocupa és què passarà demà, què anunciarà demà Pedro Sánchez, no?, en aquest Consell de Ministres extraordinari, on ha d'aprovar mesures d'aquest escut social, no? La necessitat, doncs, d'ajustar què cobreix i què no cobreix aquest escut social, sabent que és veritat que l'economia espanyola, almenys a nivell macro, va bé, però que els recursos són finits i que segurament doncs s'acabaran els fons Next Generation l'any que ve i que això doncs li pot generar un problema econòmic a Espanya i que pot generar un problema a les butxaques dels ciutadans, perquè, repeteixo, l'economia va bé, les dades macro, però a nivell micro no s'ha notat. El que sí que s'ha notat és una inflació gran que ha afectat els preus, per exemple, dels aliments bàsics o els preus de l'habitatge.
Ahir parlàvem amb el professor López Casasnovas i deia que ell entenia els dubtes del govern espanyol a l'hora d'anunciar les mesures, perquè s'havia demostrat que algunes de les mesures que es van aprovar per fer front a la guerra d'Ucraïna van acabar afavorint més a les empreses intermediàries que no pas a la butxaca del ciutadà, i que, per tant, calia afinar molt bé quina mesura havies d'aprovar perquè afectés en favor, en positiu, l'usuari i no pas a l'empresa intermitja, que és el
exemple
que...
Exemple pràctic, la gasolina.
Clar,
quan es va posar el tema de la subvenció de 20 cèntims, sí, crec que era, al final doncs les gasolineres ho van aprofitar per seguir, per apujar preu, no? Que és el que passa també quan, per exemple, es va fer els bons d'ajut al lloguer, que es va dir, no, es dona un ajut universal de 200 euros al lloguer, i què van fer? Doncs molts llogaters van agafar i van dir, ah, com que ja tens l'ajut, doncs...
Te pujo aquest preu,
no?
No, jo al final només crec que hi ha una reflexió que tots ja estem d'acord, no? Que al final cada barril caríssim, no? És una prova més que la sobirania real avui no és una qüestió militar, sinó exclusivament energètica, no? És a dir, la bomba, etcètera, sí, però el que la conseqüència és una conseqüència energètica.
Veurem com evoluciona, perquè és veritat que cada dia estem sotmesos a les diferents... Perquè, a més, una de les afectacions que té tot plegat és que tenim al capdavant de les operacions militars a un president nord-americà que és absolutament imprevisible. Tu estaves acostumat a uns presidents que t'agradaven o no, però et deien, no, faran això, i llavors era previsible, no, això passarà, i la setmana que ve farà allò, i l'altre què. I ara estem sotmesos a que avui diu blanc, demà pot dir negre, demà passat torna a dir blanc, i això fa que no sapiguem o no siguem capaços d'entendre fins i tot quin és l'objectiu de la guerra. Perquè inicialment semblava que el que ell deia era fer caure el règim dels ayatolars, i aquí li diu, no, si no hi ha tropes sobre el terreny, serà impossible fer-los caure només amb bombardejos. Per tant, si l'objectiu és aquest, això serà molt llarg. Si l'objectiu és intercedir per tal que endarrereixin durant molts anys tots els programes nuclears que poguessin tenir, això sembla que sí, que ho està aconseguint. Israel ho pot aprofitar per intentar debilitar encara més. És a dir, que al final, si no saps exactament quin és l'objectiu de la guerra, no pots saber quan durarà. Per tant, estem amb això, a l'expectativa de saber amb què ens llevarem demà. Tot molt tranquil·litzador.
Crec que era Sèneca que deia, si no tinc clar quin és el port de destí, no puc saber si els vents em són o no favorables, i això és el que ens passa al dia a dia quan intentem entendre aquest personatge, no?, que ens deixa tots fora de joc.
Doncs mira, Sèneca ja va preveure l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units. Ferran Casas, Marc Molins, Isabel Lleuger, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
25 segons i seran a les 4 de la tarda, 25 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3CAT Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dijous a tothom.